Des dels temps dels temps, una pregunta segueix oberta. El com i el per què de la vida.
Heu fet alguna aposta esportiva online?
Final, final del partido. Ganó el Real Madrid. 3-1. El primer gol de Benzema en un gran remate.
¡Garín! Apuesta en Codere y llévate un bono del 200% de hasta 200 euros para jugar. Codere, casa de apuestas oficial del Real Madrid.
El de les apostes esportives és realment un fenomen, especialment pels efectes que està tenint entre la joventut espanyola. Així ho exposa el llibre Ludomorfina, escrit per l'investigador social, assagista i professor universitari David Pere Martínez Duró. David Pere, bona nit i moltíssimes gràcies.
Bona nit, moltes gràcies a vostès.
Heu entrevistat una setantena de persones per fer aquest llibre. A quines conclusions arribeu?
Les conclusions més destacades seria que les apostes esportives, gràcies a la cultura digital i tota la disrupció d'internet, han arribat a la vida quotidiana de molts joves i com una part d'oci molt normalitzada. I aquesta gran oferta que s'està donant d'apostes esportives pot generar certs problemes, sobretot quan es passa als jocs d'atzar més complicats, com són les slots, les màquines escurabutxaques virtuals, o també jocs de casino com la ruleta o certes cartes. I sobretot aquí que ens queda gran feina a fer, sobretot amb els aspectes preventius.
Doncs parlem d'aquest risc real de les apostes esportives en la societat digital de consum. Quin és?
Ha canviat molt l'escenari amb el món de les apostes esportives. Podríem dir que les apostes esportives, o les apostes com a tal, acompanyen a la humanitat des dels inicis del procés de civilització. I sens dubte que al llarg de la història trobem molts tipus d'apostes i també de jocs d'atzar, però amb les apostes esportives el que ha canviat, i això central, és que abans per apostar s'havia de desplaçar o com a molt teníem la quiniela que era una vegada a l'any. Ara l'oferta és il·limitada, la gent pot apostar des de casa seva amb una connexió a internet qualsevol moment del dia, perquè sempre hi ha mercats oberts. Ara tenim oberts tot el que és el mercat americà de matinada, i la gent que acaba apostant acaba a les 5-6 del matí, després pot tornar a començar a l'altre costat del món, a Austràlia i al sud-est asiàtic. I, per tant, tot això ha canviat aquest escenari. Tot això també entronca amb una mutació del sistema de valors, cada vegada aquests valors individualistes, consumistes, presentistes i també molt especialment els plutocràtics. Hi ha molts joves que estan rebent un discurs social que és que en aquesta societat o tens diners o, com diuen ells, et converteixes en un loser. I, per tant, aquesta il·lusió de fer diners és la trampa o la ratera, que això és la portada de Ludomorfina, que agafa molts joves per a apostar. I per això ha sigut un escenari perfecte de la combinació de la cultura digital, la societat de consum i també aquests valors cada vegada més individualistes i més plutocràtics amb els diners com a ells del treballador de la vida quotidiana de molts joves.
David Pere, a finals de l'any passat el Consell de Ministres va aprovar el Reial Decret de la Llei de Joc que regula la publicitat i les apostes online i que prohibeix que es facin anuncis de qualsevol tipus d'apostes en tots els formats, trets de la franja que va de la 1 a les 5 de la matinada. Està servint el decret? Estem fent prou prevenció entre la joventut?
A veure, hem de tindre present que la nova llei del 3 de novembre de 2020 de comunicacions comercials a l'àmbit de l'atzar de les apostes esportives tenia una moratòria amb la majoria del seu articulat. La majoria d'ell va començar en vigor a l'1 de maig i encara el que és la publicitat i els contractes amb els clubs esportius és en vigor fins al 31 d'agost. I hem de tindre present que gran part d'aquest articulat també ha estat impugnat per diferents agents, la Liga també no hi està gaire d'acord, i veurem quin impacte té. El que està clar que s'ha fet un gran exercici de prevenció ambiental, és a dir, reduir tot el que és la publicitat i ficar-la, només permetre-la d'una a cinc de la matinada. Això redueix molts els estímuls. També eliminar els bonus i tot el que són promocions de diferent naturalesa. Això també estimulava molt les apostes. Queda per veure com serà, però hem de tenir present que la indústria del joc, com qualsevol altra indústria, sempre treballa per a fer rendible la seva activitat i, per tant, segurament buscaran altres maneres de buscar negoci. Com, per exemple, ara el que estan fent des de l'1 de maig és comprar grans hores de la televisió, sobretot del grup de Transmedia, i fan jocs de casino en directe, apostes esportives i programes de joc que fins ara ocupava pues, el Teletienda o el Tarot, coses d'aquestes, i està buscant aquests espais i aprofitant aquests moments. Queda per veure com anirà, però hem de ser prudents, però és un primer pas molt interessant, que, i també la moratòria de Barcelona. Hi ha diferents elements que ens apunten que anem amb el bon sentit de la prevenció ambiental.
La mesura també preveia que s'obligui els pronosticadors professionals, els coneguts com a tipsters, a donar els seus resultats quan perden per trencar amb la idea que les apostes permeten guanyar diners fàcilment i posar fi als bons, aquests bons gratuïts que s'ofereix als usuaris de plataformes online per captar-los. Per què la figura del tipster és la més problemàtica del sector?
Clar, el tipster personalment considero, i és un dels resultats també de l'odomorfina, que és central per entendre el fenomen actual. I és la figura que exerceix molta més influència i factor precipitant perquè els joves comencen a apostar i, sobretot, a mantenir-se en les apostes. Molt més que la publicitat, molt més que els bonus, molt més que la presència de salons als barris, que això ha fet alarmar la percepció social, però els tipsters són una figura capital. Hem de tenir present que dels tipsters també en tenim de diferents idees. Els oients no sap molt bé el que és un tipster. Un tipster és una persona que ofereix pronòstics a tercers degut a que considere que té una informació privilegiada, té unes estadístiques molt bones i té un conjunt d'habilitats que li permet acertar els resultats d'una millor manera. També coneix els mercats, pot aconseguir millors quotes i normalment aquests pronòstics els ofereix a canvi d'uns diners, els ven. I de pronosticadors n'hi ha de professionals i n'hi ha que ho fan molt bé i tenen unes taxes altíssimes, la veritat. Però amb els quals hem de ficar atenció són els que jo anomeno tipsters publicistes. Aquests no tenen cap habilitat especial a l'àmbit de pronosticar. Tenen habilitats especials a l'hora de vendre productes i fer creure als joves que, si segueixen les seues passes, aconseguiran grans diners a través d'una retòrica sempre centrada en guanyar, en que té unes habilitats especials, que la informació és poder, i és amb això amb el que centren. I, sobretot, la gran habilitat, i és aquí la gràcia dels tipsters publicistes, és que si un jove, quan perd, li fa creure que és que no ho ha fet bé. Perquè aquests tipsters no es guanyen la vida apostant. És més, no aposten. Ells es guanyen la vida, i el seu principal font d'ingressos és els programes d'afiliats que ofereix la indústria del joc. Per entendre'ns, un programa d'afiliats que és totalment legal al nostre país i tenen les grans empreses, és tu portes un amic, un familiar o qui sigui, i en funció de les persones que ens portes, et pagarem uns diners. Hi ha dos tipus de programes d'afiliats. Un és el CPA, el cost per acció, pago per cada persona que em portes, et pagaré un tant per cent de les seues pèrdues. Per això els tipsters que circulen pels canals de Telegram, ells es dediquen a captar gent, és la baula entre els joves que estan apostant, amb el qual molts ràpidament van circulant perquè perden diners, i l'exèrcit de reserva, com diria Engels, és continu, la baula entre aquests i la indústria, i tal com ofereix la Direcció General de l'Ambiente del Juego, el programa d'afiliats, cada vegada la indústria ha pagat més. L'any passat va arribar fins als 39 milions d'euros que va pagar el programa d'afiliats. L'immensa majoria, a mans d'aquests tipsters, que són unes figures que fan creure als joves i, sobretot, que creen la il·lusió de professionalitat. I els hi fan creure que, si ho fas bé, podràs viure d'això. I, clar, un discurs molt pervers, sobretot a joves, en situació precària, en situació vulnerable, amb un índex de juvenil del 40%, molts joves que no saben andales, pues aquest discurs els hi entra molt bé.
I aquí podríem dir que comença el problema. Ens ho diu David Pere Martínez Duró, Pons, La Noguera, 1981, doctor en psicologia social, especialitzat en el corrent crític de les ciències socials i en metodologies d'investigació de fenòmens socials complexos com aquest, el joc i la joventut. Coordina la Unitat de Polítiques de Drogues de l'Autònoma de Barcelona, és professor col·laborador de la Universitat Oberta de Catalunya i director de l'Observatori Etnogràfic de Drogues. Està d'actualitat per la publicació de l'Ludomorfina, el fenomen de les apostes esportives en la joventut espanyola, a través d'Icària Editorial. I, per cert, abans d'acomiadar-nos, una pregunta que fem a tothom. Què és la vida per David Pere Martínez Duró?
La vida és un plaer, hem de saber disfrutar-la.
Molt bé, doncs David Pere Martínez Duró, moltíssimes gràcies i bona nit.
Moltes gràcies a vostès per la invitació. Bona nit.